al 92.2 de la freqüència modulada, Ràdio Vila-real.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a una servidora, Susana Pérez, en tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Des de que ha començat esta història, des de que s'ha parat el futbol, des de que sabíem que, bueno, això anava per a llarg, sempre ha hagut algú que tenia una idea clara en el cap i almenys sempre ha estat repetint-la i reiterant-la i machacant-la una vegada darrere de l'altra. Mentre tots els mortals pensàvem que esta situació era molt més complicada de lo que en un principi ens havien dit i en el futbol tots teníem clar que per més plans que se pogueren fer, més idees que se pogueren tindre en el cap, tot anava a marcar-se per la evolució, sobretot de la pandèmia, i a partir d'ahí per les necessitats que puga tindre o que puguen tindre cadascuna de les categories, sempre escoltàvem a Rubiales convençut d'ell mateixa, amb una seguretat pasmosa i, a més, donant lliçons a tot el món de lo que tenia que ser o no tenia que ser. Rubiales sempre havia deixat clar, sobretot, una cosa, que el futbol anava a acabar, que el futbol s'anava a jugar, que per més que durara la pandèmia, inclús arribava a assegurar que se jugaria. Que se jugaria i que se jugaria i que se jugaria. I que el que se poguera especular o el que pogueren dir els altres, que no li valia. Que s'anava a jugar. Que s'anava a jugar. Que s'anaven a acabar totes les temporades. Que això ell ho tenia claríssim.
Sempre hemos abogado porque una temporada que ya lleva una cantidad de partidos disputada tremenda, mucho más de la mitad, debe de acabar. Debe de acabar. He escuchado alguna reflexión y es: no fastidiemos dos temporadas por arreglar una. Y, a ver, yo creo que la única manera de terminar esta temporada es llegar al final. Llegar al final. Sea cuando sea, pero llegar al final. Por eso no nos ponemos plazos, por eso no queremos volver a toda costa. Primero la salud. Después terminar esta temporada. Y si sobran fechas o con las fechas que sobren, veremos qué hacemos en la siguiente. Pero ahora mismo tenemos que dar la posibilidad a los clubes que están abajo de poder luchar por pelear y salir. Y no descenderlos directamente. Tenemos que dar la posibilidad a los clubes que pueden subir de ganárselo en el terreno de juego. Y no dejarlo en otra categoría. Pero es que además, la otra alternativa que es, oye, pues que solo haya ascenso, que no haya descenso, eso sería tremendamente negativo para todo el fútbol, a nivel sobre todo no profesional, porque tenemos cientos de equipos. Hay gente que cuando habla de esto, habla de la primera y de la segunda, pero aquí tenemos un fútbol piramidal, va en cascada y todo, perdón, y todo afecta a los demás clubes. Por lo tanto, cuando se pueda, cuando se recupere el país, cuando estemos en disposición, con salud, con garantía, con la integridad de la competición, ese será el momento de terminar la presente temporada.
Bueno, pues esta era la explicació i esta era la idea, molt loable, a més cada un pot defensar el que creu i a més jo crec que Rubiales sempre havia pensat que era la millor posició de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Acabar. I eso de que la gente no descienda, que no. Acabar la Lliga, fer els playoffs, acabar o toc com toca i que puja qui toca i que baixi qui tinga que baixar. Bueno, pues ahir la federació ja va insinuar que això no anava a ser així. Suposo que Rubiales ja s'ha donat compte que per més voltes que li pegue i per més ho intenta allargar per un costat o per un altre, se fa quasi impossible jugar el que resta de temporada, uns playoffs com toca, i hi ha que buscar una altra solució. A mi me pareix molt bé. Però vamos, és com la de la situació esta, que si capitans a posteriori, que si no sé què, si no sé quantos. Home, portem un mes en el tema i per lo que pareix és que va ser molt difícil. Si ja és difícil en el futbol professional que tenen a l'abast d'ells totes les possibilitats, totes les opcions per a poder jugar un campionat a porta tancada amb el control mèdic, amb allò d'aïllar els futbolistes, tindre'ls tipus una concentració d'un mundial i anar jugant conforme se puga, com van a fer-ho de segona B? Com van a fer-ho de tercera? És impossible que ho facin. No tenen ni els mitjos, ni les possibilitats, ni la capacitat de poder alcançar-ho. No poden. Ni poden, ni a més és que no dona. Per tant, claro, què fem? Com se soluciona? Després d'haver-li dit a tots els del futbol no professional que esto se juega, que esto se juega, que esto se juega, que esto se juega, ahir els dius que no se juega. Que els que van a baixar no van a baixar. En el Hércules tots tiran coets. Però és que dius, i els que van a pujar? Pues un playoff a un partit, agafes quatre primers, ne faig pujar a quatre, com de segona divisió sí que crec que se va jugar perquè la Lliga sí que vol jugar i va ficar tots els mitjos per jugar, baixaran quatre, farà una segona B de quasi 100 equipos, 98 crec, alguns aboguen per fer desaparèixer a tots els filials de la segona B i fent una Lliga de filials, ara ho parlarem, i a partir d'ahí, d'entre tots els 16 que n'hi han de segona B, pues que pugen quatre. Alguns demanaven que pujaren els quatre primers, però claro, no s'atrevissin a tant. I per tant, com vos dia, van a fer pareixer un playoff, se podria ser en Las Rozas o en San Pedro el Pinatar o Vesto a saber on, en el mateix camp, a porta tancada, sense públic, hi ha un sol partit, és a dir, tipo semifinals, final, en dos grups, i els quatre que pugen cap a dalt. Claro, dius, bueno, perfecte, fem-ho així. Lo que passa és que de tot el que s'havia dit, de tot el que havien explicat, de tot el que ens havien contat, res. Per això vos dia jo sempre que això té que anar al dia. Igual en la primera divisió. En que la solució va ser la menys roïn per a tots. El problema és que, com ho expliques, per exemple, el que va líder i se pensava que anava a tindre la seguretat d'una doble eliminatòria i de, si no passar, la seguretat dels partits a casa. Explica-li igual que s'ha iniciat el playoff l'últim dia i està tot l'any dalt del playoff. Claro. Explica-li als que pues, no van a... Bueno, als que no van a baixar estan tirant coets. I en tota aquesta història de ara fer-ho així i acabar-ho així, queda un dato que no sé si Rubiales el sabia, que suposa que algú li ho haurà dit, i és el TAT. Villarreal i Castelló estan esperant un recurs, recordeu, aquell partit a Castàlia, victòria del Villarreal B, per 1-2, expulsió de 3 futbolistes, el Villarreal acaba el partit amb només 6 fitxes del Villarreal B, lo que no se pot fer, per l'expulsió del porter en l'última jugada, en l'últim segon, durant 3-4 segons, no sé el temps que van estar, jugant sense una fitxa d'eixes. Què passa? Que el Castelló va impugnar el partit, el comitè de competició li va donar la raó, el comitè d'apel·lació li va donar la raó, que el comitè de competició li va donar la raó, el comitè d'apel·lació li va donar la raó, però, claro, al Villarreal li quedava el recurs final del TAT, que és el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport. El Villarreal va presentar aquest recurs a meitat de febrer, si no recorde mal, i per tant ara mateix estem esperant. Si el TAT manté la resolució dels altres dos comitès, no passa nada. El Castelló seguirà sent líder i el Villarreal B se quedarà en la 6a plaça i fora d'aquesta promoció de Rubiales, la Rubiales promoció. Però, amigo, com si li ocorrisca al del TAT dictaminar a favor del Villarreal, li ho vemos. Per què? Perquè si el TAT dictamina a favor del Villarreal, el Castelló perd 3 punts, ne té 50, passa a tindre en 47, se n'és dels llocs de promoció, se queda en la cinquena plaça i el Villarreal Club de Futbol amb 46 passa a tindre en 49, entra dins de la promoció en la que en la segona divisió B, grup tercer, n'hi haurien 4 equips amb 49 punts. Quina decisió prens per a saber qui és el primer? Si utilitzes tots els enfrontaments entre tots els equips de la primera i la segona volta, el Villarreal B seria líder. Si utilitzes només des de la primera volta, crec que seria el Barça B, crec. Si utilitzes la diferència de gols per a marcar ara la classificació, el Villarreal no seria líder. Estaria entre els 4 primers. Però imagineu que Rubiales fa la Copa Rubiales. I sa que no volia fer, que se va jugar, que se va jugar, com ho escoltar, que se va jugar i que se va jugar. ¿Vale? Imagineu que hi ha que decidir els 4. Claro, supose que lo primer que faran és dir-li a la gent del TAT: resolgueu això, dieu això com funciona, expliqueu-ho bé, perquè nosaltres tenim que fer una promoció d'ascens. I si nos lo matéis, claro, que la comence a jugar un equipo i a mitad de competició, pues ja està. N'hi ha que canviar, eh? N'hi ha que pegar-li la volta. I entraria el Villarreal. Veurem. Però en esta Copa Rubiales té un problema. Que no pot fer la Copa Rubiales mentre el TAT no dictamine. Que ho té fàcil, que dictamine ràpid. Per la Federació Espanyola ja han vist, els dos comitès que domina i controla Rubiales, competició i apel·lació, ha fallat a favor del Castelló. Curiosament, l'última volta que s'ha fallat en una casparegut era el Castelló, la Fundació del Castelló, i en l'últim recurs van fallar al favor d'ells. Van pujar de categoria així. Per tant, veurem què dictamina el TAT. Mentre no ho faig ja, pues sí, la idea està ahí, però n'hi ha que esperar a veure cap a quin costat tira. Si manté el Castelló el líder o entra el Villarreal B dins dels quatre primers i és el Villarreal el que juga la Copa Rubiales. Comencem. Veurem què passa en tota aquesta història. Supose que la gent del TAT o la federació urgirà que se prenga una resolució i a partir d'ahí. Estes presses no són bones per al Villarreal Club de Futbol, perquè si n'hi ha necessitat de tindre un dictamen, claro, deixar-ho com està és lo més fàcil, lo més simple, lo més senzill. No anem a manejar-ho i lo que hi ha, hi ha. Lo que passa és que la Copa Rubiales o el mètode Rubiales, anem a dir-li, no és tan fàcil, eh? No és tan fàcil. Claro, si has estat un mes dient que això és, vamos, hasta quasi anticonstitucional retocar les lligues, canviar-ho ara, pues, va a ser difícil. Ara busquem anàlisi de lo que és la situació del dia i algun protagonista que altre en esta edició esportiva que ara comença. Com dèiem, pues, seguim tots a l'espera i a l'expectativa de que això ens doni un poc de respir i a partir d'ahí intentar buscar-li una solució. I com diem aquell, jo és que en esta història al final és el que vos deia, dir i sentenciar algo d'una manera radical en este moment és una locura. És una locura perquè no és que cada dia és una història. Per tant, lo important és tindre previsió de lo que pots fer i a partir d'ahí, quan arribi el tema, segons el temps que tingues, aplicar-ho. I no va ser fàcil. Jo crec que la primera i la segona van a jugar a porta tancada, de calbot i corrents, per el tema econòmic, i el resto no. Anem a allò.
Alo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen. Fundació Caixa Rural Vila-real decreta el tancament temporal del seu centre social i l'ajornament dels actes que es duen a terme en les seues instal·lacions com a mesura de prevenció pel coronavirus. Disculpen les molèsties.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto o pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Fundació Caixa Rural Vila-real amplia el termini fins el 30 d'abril per a que les entitats socials de Vila-real puguen sol·licitar ajudes per a millorar la seva presència digital. Com poden optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobaran al web www.fundaciocaixarural.org.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa-te en dicas.es. Diputació de Castelló.
Mare. Centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
Bueno, anem a ello. Al que es la actualidad pura y dura, la primera está clara, es el método Rubiales. Después de 2 meses, mes y mes, dient que esto se juega todo, que esto se juega todo, que esto se juega todo, a irmo sorprendre a todos, dient que no se juega todo. Se inventa un playoff, un partit, a porta tancada, en un lloc per a tots, se inventa que no va a baixar ningú, y el lío gordo está en qui va a jugar ese playoff, com se va a jugar ese playoff, y com y de quina manera... se fan les coses. Rubio, què tal? Buenas.
Buenas, Javi.
Eric, què tal?
Buenas, Javi.
Bueno, què vos pareix el mètode Rubiales? Després de tot el que se va dir, de tot el que ens ha contat, de tot el que ens ha explicat, ara de cop i volta se inventa una competició que és la que volia fer la Lliga si no se podia jugar i que ell criticava com a que no, que eso no, que eso no, y que eso no, y que eso no.
Sí, sí, al final está claro que la federació vol que n'hi hagin ascensos, però no descensos. I al final és un poc descabellat mirar que, com parlen, l'any que ve pot haver en segona B 98 equips, no? Per tant, anem a veure si finalment s'acaba prenent aquesta decisió. Però el que està clar és que el futbol a segona B pareix que sense públic i sense el preu de les entrades i els abonos els clubs no poden fer front als gastos i per lo tant s'ha pres la decisió de jugar aquests play-offs.
Claro, però el problema que té un és que n'hi ha molta gent que se va quedar fora fa una setmana i que va recurrir a això de no jugar en la recta final de la Lliga, Rubio. Els que no baixen contents, feliços i vamos, tirant coets tots, normal, però i la resta què?
Sí, a veure, se contemplen dos opcions. jugar els playoffs com fins ara, que jugaven el primer contra el primer, segon contra quart i tercers contra tercers, o sigui, com s'ha fet sempre, o l'opció de que puja un de cada grup, jugar un playoff entre els quatre primers de cada grup en una seu neutra, que també s'està barallant ja que podria ser les Rozas o el Pinatar Arena, i d'aixos quatre de cada grup, jugar com un mini playoff i pujaria un de cada grup. Vale. Que això també afecta a la LFP perquè no vol més de 42 clubs professionals, per lo tant ja obliga a que hi hagin quatre descensos de segona divisió A.
Que és lo que sol haver. Lo que passa és que ells juguen ni sa base de que la primera i la segona van a jugar. La meva pregunta és, la decisió classificatòria quina és? La que n'hi ha ara o la de la primera volta, per exemple? Quin paràmetre? No ho han dit.
Se suposa que és tal i com estarà la classificació.
Se suposa, no ho han dit.
No.
Claro, i els que estiguin igualats a punts, sense haver disputat els dos partits, què agarrem? La diferència de gols o el partit disputat, ja que no se disputa l'altre? S'ha de dir, no? Per exemple, si tu li has guanyat al Barça B i el Barça B està per davant de tu perquè té 13 gols a favor i tu 4, però tu li has guanyat i no has jugat el partit de tornada, quin paràmetre agafa? Tampoc ho ha dit.
No, de moment tampoc s'ha explicat això.
Claro, és que totes aquestes coses... jo crec que ha llançat un globo sonda a Eric a dir a veure com reacciona la gent, perquè m'ha tirat un mes dient que tranquil·litat, que esto es serio i se va a acabar, i de cop i volta la tranquil·litat ha desaparegut.
Sí, sí, pareix també que 33 clubs de segona divisió B ja li havien enviat una carta a la federació en la que manifestaven que no volien allargar la temporada més del 30 de juny pel problema dels contractes. I per lo tant, al final pareix que Rubiales decidia que la competició s'acabaria ara mateix conforme està. Anem a veure finalment quin és el criteri que hi ha per a decidir quins són els equips que acaben jugant el playoff. Però clar, hem vist que en primera divisió i en segona divisió l'objectiu sí que és acabar les jornades que resten, però ara pareix que el que és el futbol aficionat i no professional, l'objectiu és posar punt i final a la temporada, que no n'hi hagin descensos i sí ascensos.
Ja, el que passa és que anem a veure, no sé si són més listos, però hòstia, algú de vosaltres li passava pel cap que anaven a poder jugar, tio? Era impossible, veient la situació, ¿vale? No pots estar un mes dient que se va a jugar i si no se cogerà altra part de la temporada i más vale acabar esta bien i la otra empezar-la mal. O sea, tu, que eres el president de la federació, no pots dir això, i més una situació com esta. Des del principi tens que dir, bueno, senyores, anem a veure com evoluciona això, però està difícil. Vamos, crec jo.
Sí, també és veritat que, per exemple, aquestes competicions no tenen el hàndicap que té la primera i la segona divisió de les televisius, perquè així, si no és footers, no és una part molt important del pressupost d'aquests equips, que sí que és la taquilla i els abonos, no? Per tant, jo crec que el més lògic era finalitzar la temporada, que juguen els ascensos en una sede neutral, on no hi hagi risc de contagis, però que no se perjudica si és que potser sí que anaven a baixar de categoria.
Ja, claro, però és que això és una chapusa, Eric. Si tu estàs contant una moto hasta ahir de que això és una chapusa i el dia siguient ara la fas tu i ja no és chapusa, ja és de puta mare. És com lo de Miami que vos explicava. Miami està mal hasta que ho faci ell o hasta que ho faci el Madrid i el Barça. Recordem-vos que vos ho dic jo. O sea, ho entens? Dius, tu no pots dir que tot el resto ho fa mal i tu ho fas bé i ara que la realitat t'obri els ulls dius, no, hay que hacer esto, és lo mejor. Claro, que ja ho sabíem tots això, que és lo mejor. Te ho diu tot el món i no, sois unos cuñaos. Ara ho faig jo, no, però és que no se pot fer. Joder, però si fa un mes i mig que ho sabem tots que no se pot fer. Si la gent del futbol ja ho sap que no se pot fer. Però si estava clar, més clar que clar, que no podries jugar. Claro, a mi me pareix molt bé esta solució, però aquesta solució és una solució que hi tenia que haver plantejat fa temps. Jo acabo de ficar al principi, a més és que ho dissa clar. Ho dissa claríssim, claro, i dius, joder, és que no. Pots canviar, tot el món pot canviar. Pero es que no veíes o qué? Mira, escolteo.
Siempre hemos abogado porque una temporada que ya lleva una cantidad de partidos disputados tremenda, mucho más de la mitad, debe de acabar. He escuchado alguna reflexión y es, no fastidiemos dos temporadas por arreglar una. Y, a ver, yo creo que la única manera de terminar esta temporada es llegar al final. Sea cuando sea, pero llegar al final. Por eso no nos ponemos plazos, por eso no queremos volver a toda costa.
Pues claro, es que este es el discurso teu durante un mes. Ara que li dius el que estava al quint i guarda punts en el quart i se va quedar fora. I se te ho va impugnar. I se te ho va impugnar. I se te van anar als tribunals. Tots això van als tribunals, te ho dic jo. I veurem, claro, perquè al final tu tindràs que decidir els paràmetres i tal. Per més que no vulguis fer mal, dir no, és que tiene que subir, tiene que subir, claro. I el que no tiene que bajar... I fer una lliga de 96 o fer una lliga de filials... Jo, vamos, me pareix molt bé que ho facin, però a mi el que no me quadra és claro, si ja se veia vindre, tio. Si ja ho veiem tots, que això no podia ser. Només tenies, si te reconeixem, dos decisions salomòniques. Una, que és que no se jugui res i no val. Dos, com tu dius, bueno, pues li premi als que estan lluitant per pujar, fent una nyapa de segona B una volta més. El problema és decidir qui. He dit este problema... El problema gordo està en el nostre grup, perquè recordeu que està el TAT, que té que fallar, i que si falla a favor del Villarreal, imagineu-vos els veïns de dalt, de primers passen a ser cinquens, i el Villarreal entra en aquests quatre, i els quatre empatats tots a 49 punts. Suposa que el TAT tindrà que decidir abans de que se jugui. Podrà, perquè tardaran en jugar. No sé el temps que tarda, però... Se suposava que tenia que fallar abans de que acabara la temporada. Vosaltres imagineu-vos que ara el TAT falla, canvia la classificació i el Castelló, que ha estat tot l'any líder, ara defensa que té que subir el líder, tiene que jugar el líder i el líder i el líder i de cop que el lleven de ser líder i que se quede fora. Pues el Castelló recurrirà a lo que siga. Recurrirà al mètode Rubiales i el mètode que faci falta. Veurem que falla el TAT. Lo normal es que falla a favor del Castelló, pero imaginemos que no. ¿No?
Es que es una situación rocambolesca la que tenían el grupo 3 de la segunda B. Anem a veure qué es el que acaba pasando. Pero claro, si finalmente la Lliga es dona per finalizada y el criterio que esté es la clasificación actual, si el Villarreal B es al final el que acaba portant esos tres punts de Castalia y per la conseqüència el Castelló perdi esos tres punts, es que el Villarreal B podria jugar ese playoff que donaria accés a la segona divisió l'any que ve.
Rubio, podria, no? Deuria, no? Per llei esos punts són d'ells.
Sí, sí, per llei seria el Villarreal B el que jugaria el playoff. Deixa'm dir que en tercera divisió sí que sembla segur que seria territorial. O sea, entre els quatre primers de cada grup se decidiria qui puja. Per lo tant, jo crec que el Villarreal C, en ese cas, com a mínim, el deixarien jugar el playoff.
Sí, sí. El C jugaria el playoff si el Villarreal B el juga, no?
Bueno, jo, per exemple, recordo un cas del... No sé si era el Coruña B o el Gijón B, que en segona B sabien segur que el Coruña no, o sea, no podien pujar perquè el Coruña anava a baixar a segona i igual li van deixar xor el playoff.
Ja, per tant... però era una situació normal. Esta ser anòmala no ho tinc tan clar. Mireu, parlant del TAT, el 19 d'agost, el TAT, llis una notícia, el TAT da la raó al CFP, que és l'equip de Club de Futbol de la Fundació de Castalia, i al seu juvenil A per a jugar en preferent. La cantera albinegra està d'enhorabona, perquè tras moltes setmanes d'espera, el juvenil A del Castalia jugarà en regional preferente. Este ascenso ha tenido que esperar hasta el lunes porque a pesar de ganar el ascenso sobre el terreno de juego, el conjunto albinegro se le retiraron los tres puntos obtenidos ante la Almenara 0-1 tras la recomendación del Nules y el Jubelama, equipos que pugnan por esa plaza ascendida al juvenil del Castalia. La comunicación de la Federación de la entidad albinegra ha tenido la resolución del TAD, del Tribunal Administrativo del Deporte, en el recurso que presentó la Fundación Albinegra. La Fundación Albinegra quiso dejar constancia, tatatán, tatatín, tatatán. Es la mateixa situación, ¿vale? Y el TAT li dona la raó al Castelló, al juvenil d'un equip de la Fundació del Castelló. Claro, si passa lo mateix i el TAT li dona la raó al Villarreal, pues ja sabeu. Estem divertits. Estem divertits a més no poder. Si juga la promoció el B, sí que la jugaria el C, segur. Perquè, claro, té l'opció de pujar el B i té l'opció de pujar el C. Poden pujar els dos. Jo espero que el TAT dictamine el més ràpid possible. El més pronte possible. I si pot ser abans de la resolució de la, del, del tio Rubiales, que suposa que la federació ara li donarà presaltat, Eric, dirà, ei, arregleu això. Claro, perquè si, si no el Tate ho diguera en juliol o en juny i estiguera jugant-se, què fem?
Clar, és que si per exemple és el que tu has dit, el Tate fa en juliol o en agost, quan ja s'ha jugat la promoció i l'ha jugat el Castelló, a lo millor si tindria que donar per impugnada i sa promoció i se tindria que tornar a jugar, no? Claro, per tant, jo crec que la federació també estarà ahí a l'espera de que el TAT dictamine quan abans per allà tindre definits els quatre primers de cada grup i poder confeccionar la idea de playoff que siga, no?
Bueno, Rubio ha dit, Rubiales quan ho explicarà com toca, perquè l'únic que ha fet és soltar un globo sonda aixina, com diu aquell, agarreu a veure per on vos ve i després ja vos explique, no?
Sí, de moment només així dice comunicat i veurem quan ho explica, perquè això hi ha molts clubs pendents de, dels mètodes de classificació que escollís Rubiales. Dir també que, en teoria, això també afectaria els següents anys, perquè durant 4 o 5 anys pràcticament segur hauria d'haver un altre grup en segona divisió B. Serien 5 grups en segona divisió B.
O la idea que estan propugnant tots els equips, que és fumar-se a tots els filials, fer una lliga de filial que no valga per a res, ni xitxa ni nit ni mona, home, no valga per res, podries fer una lliga de filials i que pujara el campió i els altres tres grups que pujaren els altres. Però el que volen fer és una filfa, una filfa de lliga, de segona B. Dies, dies.
Sí, que també se baralla la probabilitat de fer quatre grups només, no cinc de segona B, amb més equips, però que cada any n'hi hagin més descensos. Per exemple, en comptes de baixar quatre equips a la tercera divisió, que baixen cinc o sis per a tornar al format que teníem fins ara en segona divisió B. Però és que, clar, ara mateix jo crec que la pitjor opció és fer cinc grups, perquè jo crec que seria un poc locura ara mateix la segona B en cinc grups.
Jo, claro, és, bueno, al final tampoc pots opinar, perquè què vas a fer? Què vas a fer? Jo al final crec que en aquesta història lo més lògic, lo més lògic, a veure, l'altre dia mirava, no sé on ja ho han fet, en, la, en el handball en França ja ho han fet, ja han decidit que és campió el que era campió i se queda tot igual. Jo sincerament veig que això va acabar que no va valdre res. Nula la temporada i l'any que ve tornem a començar tots igual. Jo crec que és lo menos roïn de tot seria això. Tot l'altre és una nyapa. Lo menos roïn. La primera divisió la podràs acabar perquè és una altra galàxia i pots acabar jugant tots tancats i tens el poder econòmic per a poder fer-ho i n'hi ha una economia darrere i n'hi ha molts interessos. Però la resta, jo crec que la resta, va arribar un moment que la UEFA o la FIFA diré, senyores, fuera, se acabó, se queda igual, l'any que ve més. L'any que ve més, perquè la Lliga no vol un tant, és que no, és claro, és que no, és que com ho fa? Com vas a fer un grup més de segona B? Si la majoria d'equips que estan baix en segona B no tenen ni pa pagar, són equips de tercera. Vas a añadir un grup que serà FEM. O sea, dels 98 equips n'hi hauran 30 equips que són de tercera, tio. Si la segona B el que tenien que fer fa temps és reduir-la, intentar reduir-la, intentar mantindre els equips que siguin més sòlids econòmicament i més forts i fer una tercera com abans tota la vida, on els equips més regionals puguen ser més forts i competir entre ells. Potenciar la tercera, fer una segona B més competitiva i diguem, no, és que la segona B és la muerte. I esos quatre grups no té tarifa. Mireu la segona B, els 6-7 últims equips de la segona B acaben patint per pagar. Si el problema que té el Villarreal en esta, el Villarreal va perdre aquest partit perquè és una resolució perquè els equips de futbol a mitja temporada que no paguen se queden sense professionals i comencen a ficar juvenils i devaluen la temporada, ¿vale? Per això està aquesta regla, per això. Perquè lo normal en segona B és que del 13 cap a baix, quan ja no van bé, deixen de pagar, Eric, se'n van i no paguen, tio. Claro, entonces, ¿qué vols fer? ¿Una més d'aixina? ¿Allargar-ho més? ¿Encara restar-li més potència? No sé.
No, no, i després que si, per exemple, ja veiem que avui en dia és un calvari intentar pujar de segona divisió B a segona per la quantitat de playoffs i d'equips que n'hi ha, no? Que és molt, molt complicat, estem veient que la segona B a lo millor no és tot lo professional que podria ser una tercera competició del futbol espanyol, no? Per exemple, tenim l'exemple d'Anglaterra, que a lo millor fer només una segona B d'un grup on hi ha gent X més sòlid que puga ser també una miqueta més professional, potser ajudaria també que els altres clubs de futbol pogueren tindre una major... jo què sé, ser un poc més estables econòmicament.
De dos. Tens que fer una segona B de dos grups de 20. De dos. I el que tinga capacitat econòmica i potencial per aguantar-la és quasi una segona divisió. I després tot el resto tercera i una tercera forta en cada regió i fora. Però, claro, és difícil. Jo ho entenc que és difícil perquè hi ha molts interessos. Però, bueno, ells sabran com fer-lo i de quina manera. Lo que està clar és que... el problema que té Rubiales és que ha dit que s'acabava i ara s'ha donat compte que no pot acabar. I com li dona por dir s'acabó, pues busca un algo intermig, que és una nyapa i que és una chapusa. Que és una chapusa. Però, claro, entenc que ell no vol privar el que ha estat tot l'any primer i que pensa que vol pujar de pujar. Però, claro, es vaig a far amb un tocallos i tindrà que tindre jurídicament molt ben lligat, eh? No, és que... Claro, perquè tu, per exemple, tu dius, vale, n'haurà una segona B. Que l'any que ve, quants ne pujaran una altra volta? De tercera a segona B. Els mateixos o tindràs que reduir-ho, Rubio? Tindràs que reduir-ho, els ascensos, per anar limpiant de gent. Sí,
se contempla un escenari totalment distint ja en cinc grups en segona B.
Claro, perquè tu el que tens que intentar és, vamos, si tenies que passar de 4 a 2 i puges a 5, pues ja me diràs. Lo que pasa es lo que vos digo yo, que ahí le fa por lo de decir, hostia, me carregue la temporada sencera. Pero lo que vos escoltad, claro, si estás un mes donant lliçons a todo el mundo, que sos así, que estos, que me pareix molt bé, que era la seva idea, que era lo just, que era lo normal, pero vale, una cosa es lo just y lo normal. Y la otra es que tienes que ver que no, que va a ser imposible. Morem, y damunt el lío del TAT, ¿eh? Damunt el lío del TAT. Que no està en lío, només té que dictaminar i ja està. Una vegada dictamine, arreglado. Però, claro, o nosaltres o ells, no n'hi ha més, eh? Ahí no n'hi ha volta de fulla. A més, la bona notícia és que no n'hi ha més recursos. Però, claro, si n'hi haguera un... Vosaltres imagineu-vos que n'hi haguera un recurs més i que el Villarreal diguera, no, vaig a l'últim recurs. No podria jugar, claro. Què faria la federació? Diu, joder, si montem tot, s'acaba i estos m'impugnen perquè acaben tenint la raó en l'últim... tribunal, pues ja me diràs. Bueno, una pausa, anem a altres històries. Divertits, anem a estar.
El groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. El verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
El blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Caixa Rural Vila-real anticipa el cobrament de les pensions el proper dimarts 21 d'abril a tots els clients que tinguin domiciliat l'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Óptica Villarreal permanecerá cerrado mientras esperamos que esta situación pase pronto y podamos volver a la normalidad. Mientras, seguiremos atendiendo urgencias al teléfono 964-531368 y nosotros, con mucho gusto, intentaremos solucionar el problema lo antes posible. Vamos a salir de esto. Mejor juntos. Quédate en casa.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana. Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Bueno, anem a tres històries. Una altra cosa que també és complicadilla. Bueno, no ho és, i perquè, clar, això no sabem que la primera la volen acabar, però no saben com. I tots van dir, no passa nada, no passa nada. S'acaben els contratos i a jugar i a correr. I ara, per ahir, la FIFA Rubio diu que d'això no. Que el que tinga un jugador cedit té que negociar en el club que te l'ha cedit i en el jugador. Bueno, ara ho explicarem, perquè primer que res, avui és 15 d'abril, alguna cosa destacada d'un dia com avui per al Villarreal Club de Futbol, algo que ressenyar?
Sí, en el año 1973 en tercera división, un Villarreal 0, Girona 0. En el 1979 en tercera, Malgrat 2, Villarreal 0. En el 1995 en segunda A, Villarreal 3, Lleida 0, gols de Dos Santos y de García Pitar. En el 2007, Getafe 3, Villarreal 0 en primera. En el 2009 en Champions, Arsenal 3, Villarreal 0. Y en el 2012, Villarreal 1, Racing 1 en primera división, gol de Hernán.
En el 2012, i si és el que van baixar, que mos va fer gol Lautaro Costa en l'últim minut. Sí, és ixe.
Sí.
És ixe. Destacable el partit contra l'Arsenal, aquell 3-0, aquell 8-10 de final eren, no, això? Sí, de la Champions League.
Quarts.
Quart de final. L'Arsenal jugava amb Fabianski, Fàbregas, Touré, Nasri, Van Persie, Walcott, Song, Silvestre, Adebayor, Ebué i Gibbs. Nosaltres, Diego López, Gonzalo, Godín, Capdevila, Eguren, Pires, Cani, Matías Fernández, Ángel, Bruno Soriano i Rossi. Estaven a la banqueta Viera, Ibagaza, Nihat, Llorente, Venta, Fuentes, Perells, Manone, Diaby, Eduardo, Vela, Denilson, Ramsey i Bender. Vos recordeu 4-17-3-0 del gol d'Aldebayor en l'estadi, sí, no? D'aquesta xilena que li fa Gonzalo Rodríguez.
Sí, i després crec recordar que Cesc Fàbregas va tindre un problema en un xor nostre, no? En la premsa, que va dir algo.
No recorde. Jo recordo el gol de Sena per l'esquadra. El 1-1 en casa. Eric, tu te recordes d'aquella eliminatòria?
Sí, sí que me'n recorde, que en casa recorde que s'anava a marcar aquell gol des de fora de l'àrea, que fa poc el van publicar en xarxes socials, i després va empatar, com vas dir, a Adebayor en aquella xilena, però el partit de tornada en l'Emirates sí que va ser totalment diferent, que va marcar Walcott al principi del partit i ja se va ficar molt, molt complicat l'eliminatòria.
Bueno, la veritat és que hem jugat ja munt de partits, munt de històries, moltes, moltíssimes. Més coses. L'altre dia van parlar els futbolistes en la gent de la Federació Valenciana de Futbol i va parlar Vicent Iborra de la situació en el Villarreal Club de Futbol, de com se troba, de com està. I està feliç,
Pues bueno, jo sempre havia tingut molt bones referències del Villarreal en tots els aspectes, i ara que puc formar part d'ell, pues, la veritat que no m'enganyava, no? El tracte des del primer dia amb el jugador és extraordinari, les facilitats que ens donen, Pablo ha estat allí també i crec que podrà certificar-ho. El tracte és tot, no? El menjar dia a dia, les instal·lacions... Pues bueno, pensé que és un club d'alt nivell en tota Europa.
Anem a Vicent Iborra, un club d'alt nivell a tota Europa. El que també pareix que està a gust i feliç és Carlos Bacca, i m'explique. Avui la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha anunciat els cursos de tècnic, d'entrenadors.
Bacca, jugador del Villarreal Club de Futbol, i quiero invitarlos a todos aquellos que siempre han tenido el sueño de ser entrenador a que se apunten, así como lo he hecho yo, al curso de entrenador nacional C, dictado por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Ven y anímate, nos vemos en el curso.
Claro, Vaca s'ha apuntat al curs d'entrenador nivell C, que suposa que serà, bueno, diu que és a partir del 20 d'abril. Són les preinscripcions fins al 16 d'abril. Ho dia perquè si n'hi ha alguna cosa que jo tinc clara en el cap és que aquest estiu, o quan acaba això, o quan s'obriguen les portes, Eric, el Villarreal va ensenyar-li la porta d'eixida a Carlos Vaca. Algú té dubtes d'això?
Jo crec que no n'hi ha cap dubte d'això, la veritat.
No, és la lògica és que el Villarreal va tindre que alleugerar algunes nòmines i que en la del davanter, tenint a Paco Alcácer, tenint a Gerard Moreno i tenint la cosa com està, no n'hi ha una altra. En el sou que té Vaca, el Villarreal té que buscar una eixida a Carlos Vaca. Rubio.
Sí, i al final tens a Ferniño apretant des de baix, per tant és un jugador que es tindrà que buscar eixida.
Veurem, tema cedits. Ara n'hi ha que negociar i acordar prorrogar els contractes. El Villarreal Club de Futbol té 6 cedits ell i un cedit en l'equip propi. Cedits: Costa al València, Unal al Valladolid, Pedraza al Betis, Raba al Huesca, Miguelón al Huesca, Toco Ekambi a l'Olympique de Lió i Álvaro a l'Olympique de Marsella. Lo de Álvaro ja està clar que se queda en França. Allò era una venda o un traspàs encobert en una sessió que no era obligatòria, però com si ho fora. Al final ha pogut esverinar, saber que sembla que les opcions, o sea, els paràmetres per a que Álvaro se quedara en l'Olympique de Marsella eren de risa. ¿Vale? Que al mes d'estar allí ja les havia complet. O sigui, que estava clar que Álvaro se va quedar i el 30 de juny l'Olympique de Marsella va pagar els 4 milions d'euros i se va quedar al futbolista. Alguns diuen 5, però bueno, 4, 4, 5, el que hagin pagat per la sessió. En el cas de Toko Ekambi ja veurem, perquè la cosa era per objectius i tenien que pagar 11 milions. En un principi la gent del Villarreal i els objectius tenien clars que anaven a complir-se, però si no se juga, què fem? Este al final ha estat jugant, però si no, Rubio, com li ha anat? O com li va?
Sí, al final també hi hauria que veure quin criteri es collen en França, perquè crec que ara mateix el Lyon no entraria en Europa, per tant, claro, ja és un objectiu que no compliria.
Claro. Imagineu-vos que mos tornen a Toko Ekambi, un altre lío, eh? No, Eric?
Sí, perquè ara mateix que ja has fet la inversió en Paco Alcácer i que pareix que la part de dalt la tens ja prou reforçada, si finalment, com diu Rubio, el Lyon que ara mateix és sèptim en la Lliga francesa no entraria en Europa i el Lyon no es quedarà de canvi, jo crec que el Villarreal tindria que buscar-li una... perquè ara mateix no li veig jo un espai a canvi en el Villarreal, club de futbol.
Ni tu ni ningú. Per tant, li tindran que buscar una eixida. Després, els altres casos jo crec que són fàcils. Costa no va tornar mentre estigui a Calleja, li queda este any que ve, suposa que el València al vol s'arribarà a un acord i se quedarà allí. Un altre, jo crec que se quedarà en el Valladolid, arribarà a un acord, ell és jugador, veurem l'any que ve, però tampoc és un futbolista que li veig estan així Paco Alcácer, un futur així, i Pedraza tres quartos de lo mismo. Dien que el Betis estava pensant comprar-lo perquè li volen comprar al lateral zurdo que té ell i se quedaria sense lateral zurdo, però claro, Pedraza val 14 quilos, que no ho seria perquè no ha jugat, però 10 quilos perfectament, i el mercat està com està. Jo crec que tot això és irreal i que n'hi haurà que veure per on acaba aquesta història, però jo crec que aquests tres, ningú dels tres va a tornar. Ni Costa, ni Unal, ni Pedraza. I Raba Miguelón se quedan al Huesca. I ja sabem que el Villarreal Anguissa no se'l quedarà. Però hasta, si n'hi ha que jugar, jo crec que allargaran el contracte. No se n'anirà el 30 de juny. Suposo que quedarà tot igual, dic. No va haver cap variació. No veig que cap futbolista del Villarreal que hagi cedit tu, Raba, diga no quiero seguir en Huesca, me voy el 30 de junio. A on vas?
Clar, és que ese és el dubte que me quedava a mi quan vaig dir que la FIFA no podia ampliar els contractes. Què passava el 30 de juny? Perquè si tots els jugadors estaven obligats a tornar, si comença a negociar o...
La única història passa per el futbolista que tu tingues cedit, que acabe contracte, que tinga firmat en un altre club i que ell diga, hòstia, no me la vaig jugar a lesionar-me. Ho enteneu? Jo acabe ja. És l'única història. Que diga, no, jo no quiero jugar más. Però la resta, si és normal, no veig a cap futbolista que diga que no vulgui jugar. Per cert, l'altre dia, en lo de la federació, també va parlar Fornals de la seva carrera. Escolteu. parlar de...
Pues bueno, vaig començar en 5 anys en el Benicense, en un equip de Benicàssim, de Castelló. L'any següent me va fitxar el Villarreal, sent molt menut, en 6 anys. Vaig estar tot el futbol base en el Villarreal. I bueno, pues va al pas a Futbol 11, van decidir que no volíem continuar en Villarreal, que volia canviar d'aires, i vam anar al Castelló, on vaig rebre pues bueno, tot l'amor del món. Me vaig tornar a enamorar un poc del futbol, i l'últim any del Castelló pues bueno, va ser el de la selecció valenciana, va ser un boom en la meva vida, i vaig acabar en Màlaga, on vaig estar 5 anys, que recorde, i bueno, cada vegada que puc vaig a Màlaga, perquè al final pues, és un trosset de mi. M'he criat en Màlaga. Entonces, pues sempre guardaré Màlaga, encara que la eixida pues no va agradar o lo que sigue. Para mí Màlaga sempre serà la meva segona casa. I després pues bueno, pues vaig tornar al Villarreal, on vaig ser molt feliç, perquè jo volia anar a casa, volia estar en la meva família i volia seguir jugant a futbol, però prop d'ells. I el primer any va ser espectacular a tots els nivells. I bueno, pues el segon any pues ja ho vam veure l'any passat, en Iborra de company, l'últim tram que bueno, pues no va ser tot l'exitós que el club ni que els jugadors esperàvem, i bueno, pues va arribar una oferta del West Ham, i tant el Villarreal com jo pues vam decidir que era el millor per mi, i bueno, ara estic provant esta aventura, la qual no m'arrepentisc ara mateix en cap moment d'haver pres, perquè bueno, Ivo ja ho ha viscut, i Lato espero que algun dia ho pugui viure, que això és recomanable pa tot el món, almenys una temporada, conèixer això i competir en la Premier.
Bueno, pues Pablo Fornals, l'explicació de la seva carrera esportiva. Deixa el Villarreal, sembla que perquè se va enfadar en el torneo este de Brunete, torna perquè volia estar prop de casa, i després se'n va perquè l'elecció del West Ham era la millor. Bueno, tots sabíem que la tornada a casa de Fornals tenia una porta oberta eixida, i ha deixat 27 quilos, que no està gens malament. Alguna cosa més, xavals, que vulgueu afegir? Perquè me vaig a la consulta al doctor Alegre i vos dice ja. Algo que afegir? Que estem tots pendents de Rubiales a veure com ho arregla, no, Rubio?
Sí, estem tots pendents, perquè jo, per exemple, també per dir-lo tot, el cas del femení només pujava la primera de cada grup. Per tant, no sé quin playoff vol fer en aquesta categoria, quan en teoria només puja el primer de cada grup.
Jo crec que és un globo sonda, Eric, i a veure què passa. I a partir d'ahí anar pulint-lo. A veure la reacció de la gent, i a partir d'ahí pues, veure els problemes. Claro, ara veure el del Villarreal, el de si solo suben los primeros, si és més rentable que no fer res i que se quede tot com està i l'any que ve ja juguem. Tot això.
Sí, perquè de moment únicament ha dit quin seria el protocol o la idea, però no ha donat res més a especificar-ne. Per tant, jo crec que, com has dit, és a veure, per atentar un poc l'assunt, a veure com senta sobretot a la comunitat de la segona B, i a partir d'ahí decidir. I Javi, si me deixes afegir una cosa per a tancar, una notícia de coronavirus prou destacada, és que Andrés Palop, el que va ser porter del Villarreal, després de 12 dies d'estar ingressat a l'Hospital 9 d'Octubre de València per coronavirus, ahir ja va donar negatiu en el test de Covid, i ja es troba a casa, o sigui que ha superat aquesta enfermedad.
Pues m'alegre molt per bo de Andrés Palop. Gràcies, xiquets, passeu-ho bé.
Vinga, adeu, Javi.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país al llarg de la història han superat sempre totes les circumstàncies més complicades i esta vegada també ho aconseguirem.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Villarreal i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Desde Mabres Bosquet 3 queremos informarles que debido a la situación actual seguiremos atendiéndoles como siempre, pero ahora desde casa en el número 638-249-171 o vía WhatsApp al mismo número. Mabres Bosquet 3, tres generaciones a tu servicio, pero ahora quédate en casa.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Bueno, havíem tingut, podíem tindre consulta del doctor Alegre, però són les 3, demà més coses. Per cert, també ha quedat, si és possible, per a parlar un rato amb algú dels companys del que faltava este cap de setmana passat, com era José Vicent Guixart, i d'aquell Villarreal de la 93-94, 94-95, i alguna coseta més. Com sempre, gràcies per estar ahí, no sabeu el que vos ho agraïm, i no sabeu la companyia que mos feu en moments com estos, en el que no és fàcil i en el que intentem, pues, això, almenys estar un rato junts i parlar de lo nostre, que és una altra cosa que lo menys important en una situació tan important, però que a voltes és necessari. Adeu a tots i gràcies, com sempre, per estar ahí.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
La teua ràdio. Ràdio Villarreal.